Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Banc Sabadell no es fusionarà amb el BBVA. Les dues entitats han trencat les negociacions encetades oficialment fa dues setmanes per tirar endavant l'operació. Discrepàncies en l'intercanvi de les accions han frustrat la possibilitat de convertir-se en la segona entitat més gran de l'Estat. L'economista i exdirectiu de Banc Sabadell, Joan Saborido, creu que és bona notícia que l'operació no hagi prosperat.
Hem de fer cas de la reacció que hi va haver-hi en la societat en general, en el món financer i en la societat en general, respecte a la notícia de la possible absorció pel BBVA del Sabadell, doncs hem de creure que això és una bona notícia, perquè realment les opinions que van anar sorgint i que no hi ha dubte que deuen haver impactat en el Consell d'Administració del Sabadell, doncs eren negatives. O sigui, es creia que l'operació, tal com es plantejava, era negativa pels accionistes, era negativa sobretot pels clients, perquè perdien una entitat que està donant un molt bon producte i un molt bon servei.
Ara el BS aposta per funcionar en solitari. Fins i tot ha presentat un pla estratègic. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot plegat el mateix dia que la plantilla ha ratificat un acord per les 1.800 baixes previstes per l'any que ve. Els sindicats estan satisfets d'haver aconseguit que totes siguin voluntàries i que els afectats segueixin cotitzant a la Seguretat Social.
Sabadell ja està il·luminat de Nadal. Fa mitja hora s'ha fet l'encesa dels més de 700 arcs de llum de la ciutat des de 5 punts diferents.
D'aquesta manera es dona inici a la campanya comercial de Nadal que mantindrà les activitats tradicionals adaptant-les al context del coronavirus. La novetat més destacada és que no hi haurà cavalcada, però Ses Majestats es podran visitar a Fira Sabadell amb cita prèvia. Les entrades per la Fira Reial, així com pel Campament Reial de la Casa Duran i pels parcs de Nadal del nord i del sud, es podran aconseguir a partir del 9 de desembre.
Interior obre una investigació per aclarir la reducció d'una noia amb una tàser per part dels Mossos d'Esquadra.
L'acció va tenir lloc dimecres davant del cap de la Creu de Barberà. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha anunciat la investigació malgrat que considera que va ser justificada.
Normalment, quan hi ha una agitació a nivell físic tan important com la que tenia aquesta persona ahir, segurament amb la tensió elevada, arterial, hi ha més riscos de que amb una intervenció física pugui haver-hi, doncs, des d'un infart, estar a l'hipotímia, coses d'aquestes.
En esports, Grego Sierra no podrà jugar demà en l'enfrontament entre el Sabadell i el Fuenlabrada.
Tampoc ho podrà fer dijous contra el Tenerife després que competició l'hagi sancionat per la vermella de dimecres davant l'Sporting. Els d'Antonio Hidalgo preveuen que el partit de demà a la Nova Creu Alta sigui complicat, ja que els madrilenys només han perdut dos enfrontaments aquesta temporada i tenen el doble de punts que els arlequinats.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 14 graus a Sabadell, exactament la mateixa temperatura que ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem a l'Esther Batalla. Bona tarda.
Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant de precipitacions. De fet, entre avui, demà i fins la matinada de diumenge s'espera precipitació que afectarà especialment el litoral prelitoral i altres punts també del quadrant nord-est, amb un temporal que vindrà acompanyat a més també de temporal de vent i de mar, especialment el vent serà demà intens a la façana litoral i també a punts del prelitoral, amb la possibilitat de que se superin els 70 km per hora o puntualment els 90 km per hora, segons doncs, la comarca. I d'altra banda també parlarem d'estat de la mar, si iniciarà de cara ja a la jornada de demà i es prolongarà, i parlarem de la possibilitat que es puguin superar els 2,5 metres d'alçada de l'onatge. En quant a la intensitat de precipitació, aquesta propera tarda i nit, és probable que es puguin superar els 20 mil·límetres en només mitja hora a l'extrem sud del territori, i de cara a demà hi ha aquests xàfecs que localment podran ser intensos, s'aniran traslladant també cap al sector central del litoral i prelitoral i punts del quadrant nord-est, on si bé aquí sí que no s'espera doncs, puntualment tanta intensitat, però ja sigui continuada la precipitació al llarg de la jornada de dissabte i es puguin acumular en 24 hores fins a 100 mil·límetres o potser amb probabilitat més baixa una mica més d'aquesta quantitat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
pel que fa al trànsit, a aquesta hora no trobem incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell, tampoc a Barcelona. Passen 5 minuts de les 7, la possible fusió entre Banc Sabadell i el BBVA s'ha frustrat dues setmanes després que les entitats iniciessin formalment les negociacions. Les dues entitats han notificat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que han donat per acabades les converses per falta d'acord, tot plegat arran de les desavinences en l'intercanvi d'accions.
Amb tot s'ha esvaït la possibilitat que l'entitat sortint del BS i del gegant basc es convertís en la segona més gran de l'Estat. Després d'aquest anunci, Banc Sabadell ha fet públic un pla estratègic que es basarà en un reforç del mercat d'un domèstic. L'objectiu és incrementar la rendibilitat. Així mateix, l'entitat presidida per Josep Oliu ha apuntat que seguirà reforçant la branca d'atenció a les petites i mitjanes empreses. L'economista sabadellenc i exdirectiu de Banc Sabadell, Joan Sabridó, considera que l'entitat té ara mateix un risc molt alt de patir un OPA hostil. Són declaracions al Notícies Migdia.
El preu que està cotitzant avui, que cotitzava el Banc de Sabadell, el risc d'OPA hostil, no de pactada, com es plantejava amb el BBVA, sinó el risc d'OPA hostil està sobre la taula. O sigui, en aquests moments, també com s'ha llegit amb tots aquests articles que han sortit últimament en els diaris, doncs, comentant la possible fusió, el preu del Sabadell és un preu de ganga.
D'altra banda, en el nou pla estratègic també es contemplen noves baixes a la plantilla.
Aquest anunci arriba just quan la plantilla de Banc Sabadell ha ratificat l'acord signat ahir entre la direcció i els sindicats sobre els 1.800 acomiadaments previstos per l'any que ve. Segons ha informat Comissions Obreres, aquesta emissora, el més important és que s'ha aconseguit que totes les baixes siguin voluntàries.
A més, els afectats seguiran cotitzant a la Seguretat Social amb una clàusula de protecció. N'ha parlat el responsable del sector financer de Comissions Obreres, Joan Sierra.
Uns complements que estan inclús una mica per damunt, una mica de la mitjana d'alguns últims acords, no? És a dir, perquè a més pues, també contempla el conveni especial amb la Seguretat Social, però és important que aquests treballadors mantinguin la cotització per part de l'empresa. I a més s'ha incorporat una clàusula de salvaguarda perquè davant d'aquests anuncis o globus sonda que està fent algun ministre sobre el tema de les prejubilacions, pues, també s'ha fet una clàusula important que si es produeix algun canvi legislatiu es garantiria, diguéssim, que aquesta cotització que fa l'empresa a la Seguretat Social s'allargaria fins a un any més.
Sobre els possibles acomiadaments que inclouria el nou pla estratègic de l'entitat, Sierra assegura que encara no estan sobre la taula. Tot i això, recorda que amb les baixes acordades, el BS ja s'estalviarà costos.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
L'enllumenat nadalenc marca l'inici de la campanya de Nadal. Sabadell ha encès aquesta tarda la decoració nadalenca en un acte diferent a l'habitual. Enguany, l'encesa dels 705 arcs de llum distribuïts per 72 carrers de la ciutat ha estat en 5 punts diferents. En un d'aquests espais, el racó del campanar, hi tenim el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. Doncs centenars de persones han seguit aquest acte d'encesa que en principi estava fet de forma descentralitzada, però com és habitual, hi ha molta gent que els divendres i els dissabtes sobretot passeja per aquí al centre i s'ha congregat per veure aquesta encesa de llums que ha sigut vist i no vist, un compte enrere de 10 a 0 i els llums s'han encès fins i tot una mica abans que arribés el comptador a acabar. Hem de recordar que l'encesa de llums ha quedat il·luminat al passeig de la plaça Major, amb la gran estel aquest que guiaria els Reis Mags, fins a la Fira Santa Llúcia que estava el doctor Robert, incloent aquest any també un gran arbre de Nadal al racó del campanar. Un acte que també s'ha celebrat aquí, al passeig de la plaça Major, a la plaça del Mercat, la plaça del Pi i la Creu de Barberà.
Com dèiem, els carrers guarnits seran el primer estadi d'una campanya de Nadal que anirà augmentant a mesura que s'acostin les dates més assenyalades.
Així és, Karen, una de les grans novetats és que no hi haurà cavalcada de Reis, sinó que per veure ses majestats caldrà anar a la Fira de Sabadell. Tant per visitar la Fira Reial com el campament de la Casa Duran i els parcs de Nadal del nord i del sud caldrà cita prèvia, una cita que es pot demanar a partir del 9 de desembre, ja que s'obrirà l'aplicació per reservar les entrades, així com també en alguns punts físics de la ciutat. A més, la Fira de Santa Llúcia, que avui ja podem veure que està oberta amb aquesta encesa de llums, tindrà control d'aforament per poder-la visitar a aquestes 18 parades de la plaça Doctor Robert, que s'estaran aquí, recordem, fins al 23 de desembre. I la Fansa, per la seva banda, s'ubicarà al passeig. I, per últim, l'agrupació de pessebristes que... Bé, aquest cap de setmana comencen les seves activitats, portant les seves creacions als aparadors de 35 comerços. Això sí, demà obriran aquest acte amb un acte a la Casa Duran a partir de les 5 de la tarda.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El 27 de novembre del 2012 esclatava el cas Mercuri, una macrocausa de corrupció política que afectava el govern de Sabadell amb l'exalcalde Manuel Bustos al capdavant. La punta de l'iceberg era un presumpte delicte de suborn per adjudicar obra pública, però el cas té moltes ramificacions que avancen amb lentitud. L'últim any només se n'han tancat dues, la 25 i la 25 bis.
La peça 25 va quedar arxivada després que la jutgessa que porta el cas es posicionés a favor de l'argument de la defensa, que deia que la Federació de Municipis de Catalunya és un organisme privat i, per tant, els seus recursos també. La 25 bis també, per malversació de cabals públics de l'expresident del Consorci de Residus del Vallès, Paco Fernández, acaba amb ell acceptant 3 anys de presó. Però la jutgessa ho ha suspès a canvi que no delinqueixi durant 5 anys, torni els 32.000 euros desviats i faci un curs d'ètica. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció hi ha apel·lat, tal com explica Isidre Soler, membre de l'entitat.
No compartim en absolut les decisions judicials, o sigui, per una banda, l'arxiu de la peça 25 de la Federació de Municipis, que el que es va fer recurs per tal de que no es sobresegui, per tant, continuar tot el procés i que es pugui jutjar, perquè considerem que hi ha indicis sobrats de delicte, i, per altra banda, la 25 bis, en aquest cas del Consorci de Residus, que ja també vam fer públic el nostre absolut disconformitat i una mica desconcert pels motius pel qual no ingressa a presó el Paco Fernández, no?
Hi ha dues peces més jutjades, la primera, l'anomenada cas Moncada,
on es va condemnar Bustos a un any i 4 mesos de presó per tràfic d'influències en col·locar una fi al PSC en un càrrec públic. La segona, el cas de les multes, que condemna l'exalcalde a 4 anys de presó per forçar la retirada de multes de trànsit als seus familiars.
També hi ha 4 peces amb la instrucció acabada i pendents que es posi data pel judici, així ho espera Soler.
Esperem que el 2021 això es pugui revertir, vull dir que ja tothom estigui en el seu lloc, que les instruccions s'acabin, que es puguin donar les dates de judici d'aquestes peces que estan en la instrucció acabada i que l'únic que cal és posar data de judici i també doncs, que es puguin acabar d'una vegada per totes les instruccions, perquè pensem que 8 anys d'instrucció són suficients, són excessius, i que, per tant, es pugui ja, d'alguna manera, també hi ha allò que diem que quan la justícia és lenta i s'eternitza, deixa de ser justícia.
La peça 1 de la macrocausa encara està en fase d'instrucció. Ara bé, els últims anys, la peça 18 sembla la més important, ja que estudia si es van cometre irregularitats a l'hora d'adjudicar el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries a Esmatza, l'actual prestadora del servei. L'alcaldessa Marta Ferrés hi va ser citada com a testimoni. Hi ha imputades fins a 21 persones, incloent Bustos, el seu germà, la cúpula d'Esmatza i exregidors com Cristian Sánchez o Anna Carrasco.
La reducció d'una noia amb una tàser per part dels Mossos d'Esquadra continua portant cua. Alguns sectors qüestionen l'actuació dels agents, que justifiquen la utilització de la pistola elèctrica davant l'exaltació de la dona. L'endemà dels fets que s'han fet virals a la xarxa, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha anunciat una investigació per aclarir els fets. El síndic de Greuges de Catalunya també n'ha obert una d'ofici. La noia va passar una nit al calabós acusada d'un delicte de danys i un altre d'atemptat a l'autoritat. Ella es planteja denunciar la gent que li va propinar les descàrregues.
Paula Parra ha admès en declaracions a TV3 que va fer una puntada de peu a un dels policies per defensar-se. En canvi, nega haver agredit el personal sanitari del CAP de la Creu de Barberà, on es va produir l'incident, tal com sostenen els Mossos i altres testimonis que hi eren presents. Parra defensa que la intervenció dels agents va ser desmesurada.
Un mosso d'esquadra que ha estado en una academia lo habrán enseñado a reducir a una persona sin tanta violencia. Yo, me estás viendo, no llego al 1,60 m, peso 40 y poco kilos y a mí me haces una llave y me inmovilizas rápido. No hace falta eso.
En canvi, el Consell d'Interior ha assegurat avui que, tot i la tàser que ha de ser l'últim recurs, la intervenció està justificada perquè la dona estava molt alterada. Miquel Samper diu que calia evitar mals majors.
I està prevista, doncs, per quan les circumstàncies de la persona a la qual s'ha de reduir tenen molt clar que si es fes una reducció física, és a dir, incorporant-se per reduir la persona físicament 2 o 3 Mossos, les conseqüències podrien ser molt pitjors.
El síndic de Greuges de Catalunya ha obert una actuació d'ofici per esclarir com es va fer la reducció de la noia i per què van utilitzar la pistola Taser. Segons la versió dels Mossos, el personal del CAP va avisar-los que la jove estava creant aldarulls dins l'ambulatori, fent malbé part del mobiliari i increpant els sanitaris. Va ser la reacció que va tenir quan la van informar que la seva mare no podia entrar amb ella a la consulta mèdica.
Més notícies del dia en format més breu. El Mercat Central celebra els seus 90 anys amb una exposició per recollir tots aquests anys d'història.
L'entitat tenia moltes activitats preparades per l'ocasió, però per culpa del coronavirus han hagut d'anul·lar la gran majoria. La gerent del mercat, Cristina Sant Martí, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio com ho han fet a partir de reculls de premsa local, que també serveixen per il·lustrar l'evolució social de cada època.
També el tipus de premsa hi té a veure, perquè... Inicialment comencem amb la revista de Sabadell, anem al diari de Sabadell o al Sabadell i acabem amb el diari Sabadell actual. Vol dir que la premsa també es veuran quin tipus de redacció, quin tipus d'articles, si es feia en català, si es feia en castellà, una època i l'altra. I per tant, doncs, també acompanya.
Alumnes de l'ESDI han guanyat el concurs social de l'àrea metropolitana de Barcelona amb el projecte Infantum.
Els estudiants de tercer grau en disseny han ideat un sistema de fabricació de bolquers reutilitzables per nadons refugiats a partir de salvavides usats. Una de les dissenyadores, Maria Hernández, ha explicat el procés investigador al programa Al Matí.
Vam començar a buscar referents de productes que s'assemblessin, perquè nosaltres sí que és cert que aquí a la nostra societat ja existeixen aquests tipus de bolquers que són reutilitzables. Llavors vam plantejar de quines maneres podíem agafar els materials que teníem a la illa i que podíem trobar a l'illa i aprofitar-los al màxim per afegir el mínim de materials externs. D'aquesta manera intentar reciclar tota la brutícia generada pels propis refugiats.
El projecte s'ha dissenyat basant-se en les necessitats dels refugiats de Lesbos, qui també tindrien l'oportunitat de treballar en el procés de fabricació.
I comença la tercera fira de manualitats i aficions diversió, aquest any en format telemàtic.
Consisteix en més d'una cinquantena d'activitats durant el cap de setmana, des de jocs de taula fins a maquetisme. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha subratllat la voluntat de fer-la malgrat el coronavirus.
Aquest any, adaptant-nos també a la situació de pandèmia, l'hem volgut mantenir perquè és una fira que té molt bona acollida i llavors l'hem adaptat al format telemàtic. Pensàvem que, bueno, si més no, l'havíem de continuar fent.
Si durant els 3 dies que dura l'esdeveniment no podeu connectar-vos, els continguts es podran demanar per correu electrònic.
En cultura, la tragèdia de Macbeth torna a Sabadell.
Oh, figli, oh, figli miei, da quel tiranno tutti uccisi voi foste.
Aquest cap de setmana, l'Orquestra Simfònica del Vallès i els Amics de l'Òpera de Sabadell presenten una versió concert de l'òpera de Giuseppe Verdi d'inspiració shakespeariana. Serà una funció especial que no es va poder fer l'any passat.
La tragèdia del dramaturg anglès ens situa al segle XI a Escòcia i les guerres entre les famílies nobles. Macbeth i Lady Macbeth intentaran aconseguir el tron amb el magnicidi del sobirà. Malgrat això, els plans d'eliminar qualsevol possible opositor no acabaran bé i els dos personatges lluitaran contra els seus fantasmes personals. Maribel Ortega, Lady Macbeth, ha explicat com ha treballat un personatge tan especial.
En esta ocasión, al ser una versión en concierto, pues es muy intenso todo, porque en pocos días de ensayos hay que ponerse las pilas y verlo todo. Imprimir ese carácter dramático sin la escena es bastante complicado en una ópera como Macbeth, bajo mi punto de vista, porque se pierden muchos matices que...
Aquest Macbeth de Verdi s'està representant des de les 7 de la tarda a la Faràndula i el diumenge se'n farà una segona representació a les 6 de la tarda.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
A Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer amb bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha detallat el pla de vacunació dissenyat pel govern espanyol.
El procés començarà el mes de gener i hi haurà tres fases en què es vacunaran 15 grups de població. Tal com ja s'havia anunciat, els primers en rebre la vacuna seran els residents i el personal sanitari de residències i centres de grans dependents. A partir del març, rebran la vacuna el personal sanitari i els grans dependents no institucionalitzats. En total, en la primera etapa es vacunarà 2,5 milions de persones.
Un estudi prospectiu confirma que els menors d'edat són poc transmissors de la Covid-19.
Un nou estudi de Vall d'Hebron constata que només un 8% dels pacients pediàtrics estudiats per Vall d'Hebron van transmetre la infecció al seu nucli de família. S'han analitzat 1.081 casos de menors de 18 anys diagnosticats amb PCR entre l'1 de juliol i el 31 d'octubre. Aquests positius s'han diagnosticat quan el confinament ja havia acabat i en la part final quan les escoles ja estaven funcionant.
I els autònoms podran inscriure's al registre del govern a partir de dilluns i fins al 7 de desembre.
El registre durarà una setmana i no ho podran fer els 10.000 treballadors per compte propi que ja van accedir al primer ajut. Com ja havia avançat el Departament de Treball, el nou mecanisme es basa en un registre previ i l'ordre d'inscripció al registre no determinarà la preferència en l'atorgament. Encara s'ha de concretar l'import i la data dels ajuts.
Moment pels esports. Els pitjors presagis s'han confirmat per al centre d'esports després de veure la vermella el passat dimecres davant l'Sporting. Competició ha sancionat Grego Sierra amb dos partits. No hi serà, per tant, ni demà contra el Fuenlabrada ni dijous contra el Tenerife. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Si l'acció sobre el terreny de joc ja va causar força incredulitat, més encara en saber-se la resolució. El motiu de tot plegat ha estat que l'àrbitre va deixar plasmat que el murcià va colpejar el rival sense possibilitat de jugar la pilota. Pel tècnic del Sabadell, Antoni Hidalgo, una decisió absolutament injusta.
No es veu clarament una acció a la tele clara o ben de prop, però per mi és una situació que no és vermella directa per res. I ja no és això, sinó que l'àrbitre no doni temps a que es pugui revisar. A veure, tenen la seva percepció que va amb una força desmedida, és una manera d'interpretació. Jo la tinc clara, que no és vermella directa, ni molt menys.
Avui l'equip s'ha entrenat per últim cop abans de rebre el Fuenlabrada. Hauran passat menys de 72 hores des de la derrota al Molinón i caldrà esperar fins a l'últim moment per conèixer la llista definitiva de convocats, ja que hi ha diversos jugadors que arrosseguen molèsties. Tot i el poc marge, Hidalgo ha assegurat que els seus homes estan preparats per al joc de demà.
Està clar que tenim jugadors 100% i hi ha jugadors que recuperen amb una facilitat més gran que uns altres, hi ha jugadors que tenen menys minuts que uns altres. Sí, estem preparats pel partit de demà, intentar en aquesta exigència física que es posarà el Fuenlabrada. Els altres equips també juguen cada 3 dies, hi ha alguns que tenen aquests 4 dies, que sempre parlo que aquest dia és vital per nosaltres, però de cara a demà sí que és una situació molt clara de tenir la gent al 100%.
Podria ser una jornada propícia en cas de victòria arlequinada. Rivals directes com el Castelló, el Cartagena o el Zaragoza afronten visites complicades als camps del Mirandés, Rayo i Espanyol respectivament, i el Tenerife i l'Albacete s'enfronten entre ells. La 15a jornada, per cert, s'ha encetat fa uns minuts amb el CUE al Corcón rebent el Girona.
Però si el Sabadell vol aconseguir els 3 punts, haurà de suar de valent contra un sòlid Fuenlabrada. En el que portem de curs, els madrilenys tot just han perdut 2 enfrontaments i se situen desens amb el doble de punts que els arlequinats, 20.
Pel camí, això sí, s'han escapat un bon grapat de punts. El Fuenla, de fet, és el rei de l'empat de la categoria, amb 8 igualades. No podrà comptar més amb el seu màxim golejador, Sekou Gassama, per lesió. El seu entrenador, José Ramón Sandoval, ha elogiat així el Sabadell en les hores prèvies.
Lo veo un Sabadell que no ha cambiado el patrón de juego del año pasado jugando en segunda B, ahora en segunda división. Creo que bueno, lo ha penalizado a lo mejor ese juego brillante que despliega. Es un juego asociativo, es un juego que arriba mucho, es un juego que creo que está adaptado a los jugadores que ellos han fichado este año. Y bueno, creo que es un equipo que, como bien dices, puede obtener más resultados el día que ese juego se transforme en goles, ¿no?
Aquest Sabadell Fuenlabrada de la 15a jornada arrencarà demà a les 4 de la tarda a la nova Creu Alta i des de mitja hora abans en directe a la retransmissió del Sabadell en joc.
El Sabadell Fuenlabrada de demà serà encara sense públic, però es preveu que aviat es permeti l'entrada d'aficionats als camps de primera i segona. La Lliga té traçada l'estratègia per obrir les portes a l'inici del 2021.
El president de l'ENS, Javier Tebas, ha posat una xifra concreta, tot i que quedarà supeditada a l'evolució de la corba de la segona onada.
Más que porcentaje, nosotros lo que queremos ahora es empezar con número de espectadores, ¿no? Pues que nos permitan 3.000 espectadores por estadio, que ya está ocurriendo en teatros, es que lo estamos viendo en teatros, y en Madrid este fin de semana he visto varios con ese número de gente, y no entiendo por qué no podía ser del fútbol. Además, 3.000 con muchísimas puertas que tenemos en todos los campos, no hay congestión, no hay nada, y al menos los clubes podrían ya dar una demanda, pues, a todos los patrocinadores que tienen intercambio de entradas para poder dar eso, ¿no?
Un cop comenci la vacunació, Tebas ha previst que es permeti l'entrada d'entre un 15 i un 20% de l'aforament, tot i que en el cas de la nova Creu Alta el número seria inferior als 3.000. Sigui com sigui, tot fa indicar que els partits a porta tancada tenen els dies comptats.
En futbol formatiu, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell rep demà la visita del Lleida Esportiu en la cinquena jornada del subgrup 3B de la Divisió d'Honor. Els arlequinats són ara mateix setens a la classificació amb 4 punts, a un de distància del conjunt lleidatà.
Els sabadellencs només han aconseguit sumar punts al seu camp després de l'empat contra l'Olivar i la victòria contra el Huesca. El capità arlequinat Albert Morral destaca que l'equip ha fet un pas endavant, tot i la derrota aquest cap de setmana passat contra el Zaragoza.
Crec que és bastant important perquè nosaltres, després de Huesca, hem donat un salt endavant, vam veure que podem competir, podem guanyar qualsevol equip, i malauradament, encara que vam perdre contra Zaragoza, també vam veure que a un equip com és el Zaragoza també el podíem guanyar, perquè vam tenir les oportunitats i vam poder. Així que ara crec que moralment estem en un gran moment, perquè diguem que veiem que tots els partits que podem jugar els podem guanyar.
Recordem, aquest dissabte a les 4, el Centre d'Esport Sabadell rep a Olímpia la visita d'un Lleida Esportiu que només ha sumat 2 punts dels últims 9 possibles.
En waterpolo, el sènior masculí de l'Astralpul Natació Sabadell buscarà demà aconseguir la victòria contra el totpoderós Atlètic Barceloneta. Pels de Quim Colet, el triomf contra pronòstic a la passada Supercopa pot suposar un punt de motivació per encarar aquest enfrontament. Carles Ballar, bon vespre.
Hola, bon vespre. L'Astralpul vol aconseguir el ple de victòries al grup B de la Divisió d'Honor, però no ho tindran gens fàcil. Davant es trobaran un inspirat Atlètic Barceloneta, que també vol seguir amb la seva ratxa d'imbatibilitat. Colet avisa que els mariners voldran demostrar que són un dels millors equips d'Europa, però subratlla que ells van ser capaços de derrotar-los a la Supercopa.
Ells voldran demostrar que són un dels millors equips d'Europa, si no el millor, i aleshores voldran demostrar-ho. O sigui, sempre ho volen demostrar. Nosaltres vam ser capaços d'eliminar-los a la Supercopa i, bueno, i tot això que tenim, i bueno, això ens va donar peu a poder guanyar el títol, no? Això no ens ho treu ningú, però segur que, amb el bon sentit, ells voldran demostrar que realment, doncs, això que et dic, és un dels millors equips d'Europa, i per tant, a més, estan preparant la seva fase de lliguetes de Champions, i segur que vindran aquí i intentaran, doncs, això, demostrar-ho.
Tots dos es troben empatats a 12 punts després de les primeres 4 jornades. Qui guanyi demà posarà terra de per mig per acabar en primera posició del grup. Tot i això, l'Astralpul també tindrà la mira posada a la fase de grups de l'Eurocup, que disputaran entre el 4 i el 6 de desembre. Abans, Club Natació Sabadell, Atlètic Barceloneta, demà a 3:15 a Can Llong.
Hi haurà, de fet, doble sessió a les instal·lacions del club. Al migdia serà el torn del femení.
Les de David Palma fa 2 setmanes que no competeixen i només han pogut fer un partit d'entrenament contra el Mataró. Per això, com assegura l'esquerrana Judit Forca, tenen una motivació extra de cara al duel de demà contra el Mediterrani.
D'aquí cap al Nadal, el partit més dur és el medi i és el que estem preparant des de fa ja uns dies. És un medi dur, vam jugar contra elles a la Supercopa d'Espanya i ens va costar, va estar un partit molt igualat. I res, esperem un partit molt dur.
Un mèdic que de moment és el líder per la diferència de gols. Serà l'enfrontament de més nivell que afrontarà l'Astralpul en aquesta primera fase. El joc demà a 1:15.
I en handbol, el derbi de primera nacional entre el Sant Quirze i l'Oar Gràcia, programat per demà, ha quedat suspès per un cas positiu en el conjunt quirzatenc. És el segon duel que se li ajorna a l'equip verd i blanc de forma consecutiva. El Creu Alta Sabadell, en canvi, si no hi ha cap contratemps d'última hora, sí que podrà disputar el seu enfrontament a la pista de la Salle Montcada. Mig minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 27 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podem trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu, perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.